Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Electroràdio. Mira com la nit. El programa realitzat per als alumnes de 6è B de l'Escola Mare de Déu del Remei. Un projecte de ràdio i escola.
I com si no hi hagués després, balles perdent la mirada.
Benvinguts al programa Electroràdio. Som els nens i nenes de 6è B de l'Escola Mare de Déu del Remei. Una servidora, l'Aina, i el meu company Francesc conduirem aquest programa que ha estat possible gràcies a l'esforç de tots.
Hem fet aquest treball sobre l'energia i la ràdio ens ha donat una oportunitat d'explicar el que hem après a través de les ones electromagnètiques. Hem après molt sobre l'energia, però no podem explicar-vos tot perquè no acabaríem mai. Per tant, hem escollit els temes que més ens han interessat i venim a explicar-vos anècdotes que relacionen l'electricitat i el nostre poble. El primer que farem serà fer una petita introducció de l'energia i els seus tipus, que ho explicaran el grup de l'Alba, l'Elias, el Joan, l'Andrés, l'Albert i el Denis.
L'energia. Com han dit els nostres companys, nosaltres us parlarem del significat de l'energia i quins tipus existeixen.
Què és l'energia?
La capacitat per fer un treball.
Hi ha molts tipus d'energia, per exemple.
Calorífica és la que dona escalfor.
Lluminosa és la que ens proporciona llum.
Elèctrica és la que produïm a partir de la transformació d'altres tipus d'energia.
Sonora és la que tenen cossos que emeten sons, com els instruments musicals.
Cinètica és la que tenen els cossos que es mouen dintre d'altres.
Ara coneixerem la diferència entre les energies renovables i no renovables.
Una energia renovable és la que prové de fonts energètiques que es renoven constantment, com la solar, la hidràulica, eòlica, maremotriu i geotèrmica.
Una energia no renovable és la que prové de fonts d'energia que en algun moment s'acabaran, com la química i la nuclear.
Ara us explicarem les diferències entre les diferents fonts i les formes d'energia que proporcionen. Diferents fonts d'energia.
Una d'aquestes energies és el sol, una energia renovable neta que proporciona llum i escalfor.
Una altra és l'aigua en moviment, una altra energia renovable neta que proporciona energia cinètica.
I continuem amb el vent. De nou, una font renovable i neta que proporciona energia cinètica.
El carbó és una altra font d'energia que no és renovable i si contaminant proporciona energia química.
I una altra font que proporciona energia química i no és renovable i sí que és contaminant és el petroli o el gas.
I per acabar, els aliments radioactius són contaminants i no renovables i s'utilitzen en nuclear.
Per tant, i com a conclusió, l'energia es pot transferir en forma de treball o calor. Es manifesten diverses formes d'energia i s'obté a partir de fonts d'energia.
Us hem parlat de l'energia i de quins tipus existeixen.
Ara ens centrarem sobre l'antiga central hidroelèctrica d'Alcover amb la Paula, l'Èlia, el Cisco, la Laura, el Carlos i l'Elvira.
La central hidroelèctrica. El 1903 es va obrir una central hidroelèctrica i es va tancar el 1948. La central estava situada a prop del Niu de l'Àliga.
Alcover. El senyor Martín Urandi Castaños va ser el propietari de la central. Deia que era el millor lloc.
Ara entrevistarem en Marc Aparó, que viu on abans vivia el propietari de la central.
Ell en sap molt d'aquest tema, així que ara li farem unes preguntes per saber més de la central elèctrica del poble.
Bona tarda.
Per què es va construir la central hidroelèctrica?
La central es va construir per poder donar llum al poble quan es començava a construir a la resta de pobles de Catalunya.
Qui construeix la central d'Alcover?
La central la construeix en un primer moment uns senyors que es deien Trullàs, que eren de Barcelona, que es dedicaven a agafar antics molins fariners i paperers i els reconvertien en centrals hidroelèctriques. I llavors el senyor Urazandi veu oportunitat de fer-hi un negoci i la compra aquests senyors, els senyors Trullàs.
Per què es construeix la central en aquest lloc?
Bé, doncs, com hem dit, s'aprofitava que hi havia un antic molí paperer i aprofitant necessitaven l'energia de l'aigua per poder fer electricitat i per això aprofiten un antic molí que hi havia al costat del Niu de l'Àguila.
Quants treballadors tenia la central?
Concretament no sé quants treballadors hi podria haver. Segurament hi havia una família que vivia a la mateixa central, dels quals el pare i el fill treballaven allí directament. Després tenien una altra família que vivia a la casa d'aquí baix, que es dedicaven al manteniment de la central i de les línies elèctriques que transportaven l'energia.
Com era el seu funcionament?
El funcionament consistia en agafar aigua del riu a través d'una resclosa. Aquesta aigua l'acumulaven en una bassa molt gran i d'aquí la conduïen amb un tub amb molta inclinació fins a la central, que donava força a una turbina, i d'aquesta turbina passava un generador i aquest generador produïa el corrent elèctric que la portaven fins aquí al poble.
Quina era la capacitat elèctrica de la central hidroelèctrica?
La capacitat al principi era molt petita. Diuen, crec que pel que he pogut trobar funcionava amb uns 4 cavalls de potència, que això signifiquen uns 4.000 watts de potència. Això és en un inici poqueta cosa, però també s'ha de pensar que al principi només donava llum en alguns punts del carrer del poble, però mica en mica, a mesura que es va anar, tothom volia llum a casa seva i al carrer i a les fàbriques començaven a necessitar llum per funcionar, es van anar fent més gran i als anys 20 produïa uns 28 cavalls de potència.
Qui aprofita l'electricitat en un primer moment?
Bé, doncs en un primer moment s'aprofita per donar llum al poble, al carrer. El carrer, fins a aquell moment, s'il·luminaven amb llums de petroli o amb llums d'oli, que s'encarregava un sereno d'encendre i apagar cada dia. Llavors, a mesura que quan hi ha l'electricitat aquí al poble, es posen llums bombetes en cantonades dels carrers, però eren bombetes que feien molt, molt poqueta llum.
Quin era el recorregut que tenia l'energia elèctrica?
L'energia elèctrica, com hem dit, es produeix a la central, allà de la central a la Vall del Gorieta, que està a uns 3 quilòmetres d'aquí al poble. Aquesta central es conduïa mitjançant fils i pals fins a s'arribava a un transformador que hi havia a l'Ajuntament, on hi ara era l'Ajuntament, a la planta baixa, i d'allí es distribuïa per la resta del poble. La casa que es va fer el senyor Urazandi l'any 19, que és en la que jo visc, la va construir per poder agafar electricitat d'una línia elèctrica que hi havia, passava per la banda de baix del poble, que anava de Reus fins a Lleida.
Per quin motiu es va tancar?
Perquè com que cada vegada hi havia més demanda d'electricitat, perquè cada vegada es van anar evolucionant, hi va haver electrodomèstics, hi va haver cada vegada més llum, la capacitat de la central ja no donava prou energia i llavors ja no era rentable. i el, com que depenia, depenia del riu, i el riu a l'estiu moltes vegades s'asseca, doncs hi havia molts dies que no podia produir energia.
Gràcies, Marc.
De res, un plaer.
Per acabar, hem volgut preguntar al besavi d'una companya nostra perquè ens expliqui el que va veure ell quan era petit a la central. Ell es diu Domingo Maimoner.
Ell ens ha explicat que quan era petit hi va anar unes quantes vegades, que era a prop del niu de l'àliga. Ell tenia 13 anys quan la van tancar.
Hem estat buscant informació sobre l'antiga central hidroelèctrica d'Alcover i hem trobat una entrevista que sortia al diari de la Fira de Bandolers de l'any 2009, al lloc de la central que va ser uns dels estadants. Breument us farem un resum.
Actualment, el Lluís té 93 anys. Va estar treballant 3 anys a la central i els seus pares 27. La família d'en Lluís feia guàrdia de dia i de nit. Si hi havia algun temps de sequera, es reduïa el consum d'aigua, fent llum unes 8 o 10 hores abans. Quan van marxar ells, s'hi van posar masovers. Aleshores, va passar mans de Riegos i Fuerzas del Ebro, i finalment a Fecsa.
Actualment està abandonada. Durant la guerra hi havia moments que havien de parar de fer electricitat, perquè hi havia perill a prop. Quan començaven a sentir trets, anaven a amagar-se a una cova, perquè tenien por de que els hi tiressin alguna bomba, ja que podia ser objectiu d'acabar amb la llum del poble. L'aigua que sortia de la central s'aprofitava de dues maneres. Per fer electricitat, ho anava a parar a una bassa que servia per regar.
Finalment, parlarem de l'evolució de l'energia elèctrica, de la tendència cap a les energies més netes i ens donaran una sèrie de consells per estalviar energia a les nostres llars. Ho farem de la mà de la Sandra, el Juli, el Pol, l'Asma, l'Adrià, el Víctor i la Carla.
Cada vegada la nostra societat va cap a les energies més netes. N'hi ha forces. Una d'elles és la biomassa.
Alcover serà el primer municipi del Camp de Tarragona que comptarà l'any 2020 amb una central de biomassa. Quins materials necessitem per aconseguir la biomassa?
Són llenya, fusta o rebuts de fusta, palla, excrements procedents de granja, paper, cartó i productes químics. També hi ha una altra que és l'aigua calenta.
Plaques solars. Aquí a Alcover molta gent fa servir les plaques solars per obtenir l'electricitat o aigua calenta. Les plaques solars funcionen gràcies a la llum del sol.
Els molins de vent es fan servir per extreure l'aigua dels pous, principalment, però també es pot utilitzar per aconseguir electre.
Un cop l'antiga central hidroelèctrica tanca les seves portes, volem saber com es genera l'electricitat i d'on prové fins a arribar al poble. Per aquest motiu, hem volgut parlar amb el regidor del Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcover, Xavi Torrell. Avui en dia, d'on prové l'electricitat que abasteix el poble?
El municipi d'Alcover, les diferents fonts d'energia de les quals s'abasta per poder satisfer les seves necessitats d'enllumenat, calefacció, provenen bona part de l'electricitat elèctrica, del gasoil, del gas natural, d'una energia que potser desconeixem que és la geotèrmia, de l'energia solar, que serveix per produir aigua calenta o electricitat. Per exemple, tenim, no és municipal, però bé, tenim molt a prop, que són els fanals que hi ha a la rotonda de Vilallonga. Doncs aquestes serien segurament les fonts que fins ara tenim a l'abast. En tindrem properament una de nova, que és l'energia produïda a partir del cremallenya, que ens dona aigua calenta per dutxar-nos o aigua calenta per escalfar els edificis. Aquestes serien les fonts principals d'energia de les quals s'abasta el municipi d'Alcover.
Teniu alguns projectes per estalviar electricitat?
Clar, si ens poséssim els anys, l'any 2000, no cal anar més enllà, possiblement Alcover era unes fonts on l'alimentació es reduïa, doncs, el gasoil, l'electricitat i possiblement hi ha el gas natural perquè possiblement hi havia arribat aquí al Cuber. Si ens fixem, en pràcticament només 18 anys hem incorporat amb aquestes dues fonts d'energia, doncs la solar, camp de futbol seria un bon exemple, plaques per fer aigua calenta per dutxar-nos, les plaques solars per fer electricitat per enllumenats de carrers, per exemple l'urbanització Mas Gasol, l'urbanització del Remei, és privada, o la rodona que comentava abans. I tenim ara doncs, a tocar aquesta nova font, que seria l'energia produïda a partir de la cremar llenya, és a dir, la biomassa, o també aquesta energia alternativa, que seria la que procedeix, o el sistema de generar energia, que seria, o estalvi energètic millor, la geotèrmia, que està implantada al Convent de les Arts, que permet que l'aire que escalfem, o l'aigua que escalfem o refredem, sigui a unes temperatures més estables o unes temperatures on el salt tèrmic sigui menor, d'allí en volem arribar i d'on partim.
Teniu algun canvi previst?
Doncs la biomassa és una font d'energia que hem de que trobem aquí a casa nostra, que és la llenya, que tenim amb accés, ha de permetre que l'hivern del 2020, del 20 al 21, tinguem edificis com l'escola, la piscina, els pavellons, calafactats i aigua calenta sanitària procedent de cremar llenya. Això no és res més que una estufa, les estufes convencionals que coneixem tots de casa, però a una escala superior, per suposat, hi ha una tecnologia avançada que ens permet, doncs, bé, a partir de la combustió d'aquest material, doncs, produir una energia que és 100% neta, on el balanç de CO2 és zero i que és una energia renovable. Tant en quant, doncs, a mesura que anem tallant, si fem una tallada sostenible i respectuosa amb l'entorn, d'aquí X anys podem tornar en aquest punt d'on hem tret a recuperar una nova massa que ens permetrà doncs, seguir fent aquest cicle. La llenya, com a tal, se li aplica un procés de transformació, és a dir, no es crema tal qual, sinó se li conforma el que se li diu estella, que és aquesta facilitar la seva combustió, i aquesta estella, amb aquesta forma, amb un gramatge, amb una humitat, fa que sigui una font que genera molt poc residu, emissions pràcticament nul·les, on, per suposat, anys llum de la combustió o contaminació que pot fer qualsevol caldera de gas o de gasoil, que aquest seria l'altre extrem més perjudicial. Que és una fita que es ve llunyana, una fita que ha passat per diferents estats d'ànim, si es pot dir així, en què es va haver de tocar en un inici sobre l'any 2012, per motius que no ven el cas es va veure frustrat, i que per l'atzar, per la constància, pel treball doncs, i la col·laboració interadministrativa ha fet viable que doncs, aquest projecte vegi definitivament la llum i que en una primera fase puguem alimentar 5 equipaments municipals, 5 edificis, i que estic convençut que l'èxit de l'experiència, els rendiments, estalvis i totes les seves bondats permeti seguir fent noves fases en què altres equipaments públics / municipals puguin gaudir d'aquest nou sistema d'escalfament o d'aigua calenta sanitària. El PAES és un full de ruta, unes directrius en què ens comprometem des del municipi a implementar en el futur a curt mig termini, que han de permetre doncs, en els diferents àmbits d'actuació, enllumenat, climatització, que els equipaments municipals en primera ordre i diguem el que és espai públic pugui gestionar-se d'una manera o puguin tindre unes fonts de energètiques més sostenibles, una reducció important en les emissions i ser molt més respectuosos amb el medi ambient al qual tots en formem part, i que totes les actuacions a petita escala han de tindre una afectació global fruit de la suma d'aquestes petites accions en una millora del món en què vivim. L'Ajuntament no és res més que una família, però gran, de la qual tots en formem part, i l'Ajuntament, en primer terme, ha de ser exemplificador, mirall per tots plegats, perquè a nivell particular puguem seguir exemples i seguir la dinàmica que des de l'administració pública se segueixi i ens hi puguem emmirallar.
Hem pogut conèixer una part molt important de la nostra història del poble. Ara, a l'any 2019, les coses han canviat molt, però continuem necessitant l'energia al nostre dia a dia. Per això, hem de ser conscients de la seva importància de l'ús que en fem. I volem acabar el programa donant-vos una sèrie de consells per estalviar energia a les nostres cases. Pel que fa a l'il·luminació, utilitzeu sempre que sigui possible la llum natural. Pinteu de colors clars el sostre i les parets per aprofitar el màxim de llum natural i reduir així el consum de llum artificial. Apagueu els llums cada cop que sortiu d'una habitació i eviteu tenir els llums encesos inútilment. Instal·leu bombetes i làmpades de baix consum. El preu de compra és una mica més elevat que les d'incandescència, però gasten 5 vegades menys i duren 10 vegades més.
I si ens fixem en la calefacció, és convenient no tapar ni obstruir els radiadors amb mobles per aprofitar al màxim la calor. Part de l'energia es perd en forma de calor per les finestres, els vidres i les parets. Un aïllament correcte permet reduir l'ús de la calefacció a l'hivern i de la refrigeració a l'estiu. Si heu de sortir només unes hores de la llar, és convenient regular el termostat de la calefacció a 15 graus. Si sou fora moltes hores, és convenient apagar totalment la calefacció. I si parlem de l'aire condicionat? Els aparells de refrigeració s'han d'instal·lar en llocs on els toqui poc el sol i on tinguin una bona circulació d'aire. Quan sortiu de casa, és convenient apagar els aparells d'aire condicionat.
I què hem de tenir en compte quan posem la rentadora? Després del frigorífic i la televisió, els electrodomèstics que més energia consumem a la llarg. Quan adquireu una rentadora nova, tingueu en compte l'etiqueta energètica, la capacitat i la possibilitat d'adquirir un model bitèrmic, l'entrada de l'aigua calenta i freda per separat. Quan poseu la rentadora, és recomanable carregar el tambor al màxim, seleccionar l'opció de centrifugat i aprofitar les temperatures estivals per eixugar la roba a l'aire.
Climatització. Instal·leu termostats programables que regulin la temperatura adequadament. Si manteniu una temperatura de confort adequada, no consumiu energia en excés. A l'hivern és d'entre 20 i 23 graus i a l'estiu de 25 graus. Cada grau de més o de menys pot fer variar el consum energètic un 8%. Part de l'energia es perd en forma de calor per les finestres, els vidres i les parets. Un aïllament correcte permet reduir l'ús de la calefacció a l'hivern i de la refrigeració a l'estiu.
I finalment, us direm unes xifres perquè reflexionem els tants per cent de l'energia que estem en una llar. Electrodomèstics, un 22%. Cuina, un 11%. Il·luminació, un 10%. Aigua calenta, un 28%. I climatització, un 29%.
I fins aquí tots els consells que us hem donat. Esperem que els feu.
Moltes gràcies per haver-nos escoltat en aquest programa i quedeu-vos sempre amb aquesta frase.
Energia ni es crea ni es destrueix, només es transforma.
Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.